IB3 Ràdio. Les notícies de les 9. Bon vespre. Més d'un centenar de persones s'han concentrat avui a Hora Baixa davant delegació del govern a Palma per demanar protecció a la flotilla de la Llibertat i també en contra dels atacs d'Israel a Gaza. Convocada per les marxes per Palestina a Mallorca i el moviment global a Gaza, s'han sentit crits de menys bales, més menjar, no és una guerra, és un genocidi i també boicot a Israel, entre altres. Han reiterat la petició a l'executiu espanyol de l'embargament d'armes a Israel, que el seu criteri ha d'incloure totes les importacions i exportacions, així com la prohibició del trànsit per ports espanyols dels vaixells que portin combustibles destinats a les forces armades israelianes. Una cita motivada per l'atac amb drons a la flotilla i l'escalada de l'expulsió de la població palestina de Gaza, han explicat en un comunicat. Pel que fa a la guerra sobre el terreny, les hostilitats no aturen. Al Manco, 41 persones han mort a la franja només avui en diversos atacs de l'exèrcit israelià. La Seguretat Social cerca nous administratius i avui s'ha fet l'examen d'oposició per accedir a una de les 1.900 places que s'oferten a tot Espanya. Només a Balears hi ha inscrites més de 850 persones a la prova que s'ha celebrat a la Universitat de les Illes. Els candidats, la majoria dones, aspiren a una plaça fixa a l'administració pública cercant millors condicions laborals.
Són jo en particular qualsevol puesto d'administració. Perquè és una feina que, per exemple, jo, que tenim petits, pues, de donar una ajuda i una facilitat a l'hora de compaginar la vida familiar amb la vida laboral.
És un lloc que dona una seguretat perquè és un treball de feina fix i bueno, és una oposició no especialment complicada i bueno, crec que esta mare és assequible i anem a intentar-ho.
L'any passat me vaig presentar i me vaig quedar per un puntet de fora, així que aquest any tornem a intentar.
L'Ajuntament d'Eivissa obre avui vespre l'arxiu històric d'Eivissa i Formentera. Ho fa amb motiu de la celebració de la Nit del Patrimoni, que es viu a 15 ciutats espanyoles Patrimoni Mundial per la UNESCO. Es podran veure les darreres adquisicions i també donacions, com obres de pintors eivissens com Narcís Puget o Portmany. També un mapa de les illes de l'any 1746, un llibre d'anotació de jornals de les obres de captació d'aigua de Can Mosson i correspondència d'Isidor Macavic, donada pel seu fillol. Ens ho explica Fanny Tur, que és la directora de l'arxiu.
D'adquisició pot ser el mapa de les Illes Balears, perquè és un mapa del segle XVIII, i en quant a donacions, aquest llibre de quaderns on un treballador, que devia ser escapatàs o el mestre d'obres, va apuntar les despeses de manteniment de la canalització d'aigua de 1931 a 1940, me fa especial il·lusió perquè justament és un tema que jo he investigat molt.
L'Hipòdrom de Sant Pardo a Palma és escenari aquest cap de setmana de la Fira de la Caça i el Món Rural organitzada pel Consell de Mallorca. Enguany té un clar protagonista, el boc balear, en el 25è aniversari des que va ser declarada espècie protegida única en el món. El president del Consell Insular, Llorenç Galmés, exposa el sentit de la fira.
La caça és un esport nostre, un esport que hem de defensar i també una vida lligada en el món rural, en el medi ambient i que són persones que les han d'ajudar, defensar i sobretot protegir.
La mostra d'animals, artesania i activitats per a tota la família repetiran demà a la segona jornada fins a les 8 del vespre. Acabant recordant els nombrosos talls de trànsit previst per les pròximes hores arreu de la xarxa viària de Mallorca per mort de la 44a pujada a Lluc a Peu de la Part Forana, també en el marc de la Diada de Mallorca. Aplega participants de 45 pobles. Es reobrirà la circulació una vegada hagin passat els marxaires. L'única via que romandrà tancada fins demà a les 11 del matí és la carretera de Lluc per evitar el sembol a la tornada. És tot, més notícies a les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Tots ja sabreu que el gas del riure és una droga que a Balears s'ha convertit en un greu problema perquè és barata i fàcil de trobar. I, a més, a Eivissa ha estat el detonant d'un greu accident de trànsit que es va registrar diumenge passat i en què tres turistes varen ser atropellades, una ha mort, per un conductor que ara saben que anava a tota velocitat i col·locat. Però no us parlaran de successos, sinó de dues qüestions de l'ús del que s'anomena gas del riure, que és òxid nitrós, que bé, dues qüestions que aquí mos interessen. La primera és que l'òxid nitrós és un gas d'efecte hivernacle, és a dir, la seva emissió elevada contribueix al canvi climàtic i fins i tot s'assenyala com el tercer gas que contribueix a l'escalfament per darrere del CO2 i del metà. D'altra banda, un equip de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia està investigant la possibilitat d'usar l'ozó en combinació amb el gas del riure, ni més ni menys que per buscar vida a altres planetes. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam el Nautilus amb Pablo Morgantis, a Sala de Màquines, i en Dani Manau, en jo el pont de comandament. Molt bona nit, Dani.
Bona nit a tothom.
Bé, anem al sumari primer, i ara explicarem millor el gas del riure, l'òxid nitrós i la recerca de vida extraterrestre.
Idò, avui parlarem de la conservació de taurons i de ratjades. L'investigador de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, Xisco Ordinas, ens explicarà els detalls del projecte Life Prometheus i ens parlarà de la campanya en què aquest estiu s'han marcat més de 800 d'aquests peixos per poder aprendre més coses sobre les seves migracions, els seus moviments entre les illes i també les taxes de creixement.
Ja sabeu que aquí mos agraden molt els taurons i que sempre us deien que uns oceans sants han de tenir taurons. Anem al següent tema. Dels elasmobranquis passarem als lepidòpters, és a dir, papalloles i arnes. Avui tenim resultats d'un projecte del que ja us hem anat parlant mentre el treball es duia a terme i em refereixo al projecte Lepidopip o Lepidop-IB, que és una contracció de lepidòpters i Illes Balears, clar. Aquesta investigació ha permès actualitzar la llista de lepidòpters de ses illes i documentar-ne 948 espècies. Bé, mos ho explicarà l'investigador que ha dirigit el projecte, que aquí coneixem molt bé, en Samuel Pinya, que és investigador principal del grup consolidat d'ecologia interdisciplinària de la UIP.
I després esperam tenir temps per recomanar-vos un documental sobre el Katrina, del que ja us volíem parlar fa una setmana. S'acaben de complir 20 anys d'aquest huracà i el trencament dels dics de Nova Orleans i no volem que aquest episodi quedi en l'oblit.
Efectivament, i ja acabarem amb el periscopi de què parlam avui.
Avui parlarem de la incidència de les deforestacions de l'Amazònia i la seva influència en el règim de pluges. S'ha estudiat tots dos fenòmens i durant els darrers 40 anys les precipitacions, en el que s'ha conegut com el gran pulmó verd del planeta, s'han reduït un 75%, això durant l'estació seca. També s'ha pogut determinar que la destrucció dels boscos tropicals de l'Amazònia és responsable parcial de l'increment de 2 graus de mitjana registrada en aquesta regió, en l'Amazònia. És un 16% correspon directament a la deforestació local i l'altre 83% al canvi climàtic global. I fent prospectiva també s'estima que d'aquí 10 anys, al 2035, la temperatura de la regió podria haver pujat 2,64 graus de mitjana i amb un règim de pluges durant l'estació seca encara més baix que l'actual.
Fantàstic. I abans d'anar a saludar l'investigador de l'IEO, Xisco Ordinas, vos explicam això de l'ús de l'ozó i l'òxid nitrós per a la recerca de vida extraterrestre. Pisando fondo el acelerador, con óxido nitroso
en el corazón. Parlem de l'estudi liderat per l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, que explora la manera d'utilitzar l'ozó com a indici indirecte d'oxigen molecular a planetes similars a la Terra.
A la recerca de vida fora del sistema solar, un dels reptes més grans consisteix a detectar oxigen molecular, que és com una biofirma, un possible indici de vida. Però què passa? Idò que en molts casos resulta molt difícil poder observar aquest gas que la Terra genera principalment per processos biològics. Per cert, podem saber la composició de gasos d'un exoplaneta per la incidència de la llum sobre ells, sobre aquests planetes, i separant les zones electromagnètiques d'un raig de llum. Però bé, no entrarem ara en això. El cas és que si no es pot observar l'oxigen, s'ha de buscar una alternativa.
En aquest sentit, la investigadora Tea Kozakis, de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, lidera un treball per investigar en detall l'ús de l'ozó en combinació amb l'òxid nitrós com a marcadors alternatius per cercar el rastre de la vida a atmosferes de planetes llunyans, fora del sistema solar.
És un tema complet, sí, i mos hauria agradat que mos ho expliqués na Tea Kozakis, però encara no sap prou castellà per atrevir-se a parlar a la ràdio. Pot ser més endavant. En tot cas, us ho volíem explicar perquè mentre hi ha gent per ses illes drogant-se en gas del riure, Hi ha científics experimentant coses molt més útils amb aquest gas i coses, en principi, molt menys perilloses. Bé, segons els tipus d'extraterrestres que puguen trobar, suposo. Idò, bé, ara sí, després d'aquest apunt, anem ja a parlar de taurons i ratjades.
A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre.
Aquest estiu, investigadors de l'Institut Espanyol d'Oceanografia han aconseguit marcar, per estudiar-los, 848 exemplars de diverses espècies de taurons i ratjades en aigües de Balears. I és una xifra destacable, sobretot tenint en compte que estan parlant d'un grup de peixos en un estat de conservació lamentable. Precisament aquesta campanya s'ha dut a terme dins d'un projecte europeu, el Life Prometheus, que té com a objectiu la preservació d'aquestes espècies tan importants per als ecosistemes marins. I bé, volem conèixer els detalls d'aquest pla, així que ens explicarà l'investigador principal de Life Prometheus Espanya, l'investigador del Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, Xisco Ordinas. Molt bona nit, Xisco, benvingut al Nautilus.
Bona nit, com anem?
Bé, segurament he d'especificar que aquest marcatge s'ha fet aprofitant la campanya Medits 2025, que estudia l'abundància de moltes altres espècies i que les dades dels taurons i ratjades són en concret per Life Prometheus. Crec que el primer que tenc que demanar és que mos expliquis què és i els objectius d'aquest Life Prometheus.
Life Prometheus és un projecte bastant gros, és un projecte en què participen 21 institucions de França, Itàlia, Grècia i nosaltres, d'Espanya, i també hi participa la Universitat de les Balears. Té diverses accions que se duen a terme sobretot a Itàlia, Grècia i Espanya. A França no tenen cap acció concreta. I totes aquestes accions van encaminades a intentar reduir la pesca de les captures de l'hermobranquis. Hi ha grups de recerca que se dediquen a l'hermobranquis, diguem, peixos de l'hermobranquis són els taurons i les sí, ratjades. Alguns grups de recerca que se dediquen a aquest projecte o tenen com a objectiu reduir les captures de l'hermobranquis més pelàgics, com el marraix o la tintorera, i nosaltres, aquí a Balears, els nostres objectius estan més relacionats amb les ratjades, sobretot, que són peixos que, com sabeu, estan més relacionats amb el fons, amb el substrat. Aquesta acció, que té a veure amb l'experiment de marxatge i rejectura, és només una de les accions que se fan dins d'aquest projecte. Una acció molt important que s'està fent dins del projecte també és veure si emplear en xarxes i també en palangres dispositius magnètics o elèctrics podria també reduir les captures d'aquestes espècies.
Bé, he comentat en començar que la xifra de 848 exemplars marcats sembla molt elevada, encara que hi ha bé un petit per any, és que dels 848 individus, 820 són ratjades i només 28 taurons. Bé, i això sabem que en realitat hi ha més espècies de taurons que ratjades citats a les nostres aigües. Bé, no moltes, però crec que era 32 davant 27. En tot cas, esperava una xifra tan elevada? Això mostra que les ratjades estan en millor situació que els taurons o que heu anat directament per les ratjades?
No, l'objectiu ha estat les ratjades, perquè l'objectiu del projecte Life Prometheus se centra sobretot, no vol dir que no tingui en compte la resta d'espècies, però l'objectiu principal estava basat en espècies que estan catalogades en perill. I en aquest sentit, el projecte se va centrar inicialment en el clavell, en la rostra roja alba, i també en una altra ratjada més petita, que és la raja ràdula.
La ratjada peluda.
Que estan catalogades en perill per la IUCN i era l'objectiu inicial d'aquest projecte a la nostra àrea d'estudi, a Balears. Més endavant s'ha anat afegint, perquè ha entrat com una espècie protegida, les farrasses, però també se tenen en compte tota la resta d'espècies. Per això, aquest experiment de marxatge i recaptura no s'ha limitat només en aquestes espècies que eren inicialment l'objectiu del projecte, sinó que s'ha estès a totes les espècies que han aparegut a la campanya Medits.
A totes les espècies de les
Medits. I, efectivament, com tu comentaves, haver pogut marcar tants d'individus indica, és un indicador d'un bon estat en què se troben aquestes poblacions a Balears. Perquè si no hi hagués hagut unes abundàncies molt grosses, no hi s'han pogut marcar mai ni la diversitat d'espècies que han marcat, de ratjades, ni aquest número tan elevat. Nosaltres ens hem centrat en ratjades. Abans, fa uns anys, ens vàrem també centrar en taurons i vàrem marcar, sobretot, lletons. Sí. Que és un tauró petit, que també se comercialitza normalment, i en aquest cas era un experiment per veure si podíem determinar amb un experiment de marcatge i rejectura com creixien i també veure quin era el tamany de la població a Balears. Això ja ho vàrem fer, vàrem tenir un cert número de rejectures que ens va permetre fer aquestes estimacions i ara ens volíem posar dins l'Aix Prometeus amb aquestes altres espècies.
És a dir, que directament heu anat especialment per les ratjades. Clar.
Sí.
Per deixar-ho clar. Bé, quin tipus de marques heu instal·lat els peixos i quina valiosa informació esperà obtenir?
Bé, nosaltres hem emprat dos tipus de marques. Unes que són, diguéssim, les marques convencionals, que són simplement, en aquest cas eren discs, unes marques que se diuen discs de Petersen, que són com unes platges de plàstic que van enumerades i tenen el telèfon de l'institut i també d'una ONG que ha col·laborat amb aquestes activitats, que és Sol de Cocos.
Sí.
I si qualcun pescador rejectura alguns d'aquests individus, és tan simple com mesurar-lo, dir-nos un número de la platja i fer-nos una telefonada, tant a nosaltres com a la confraria, com a la Federació de Confraries de Pescadors de Balears, que també col·labora en aquest experiment de marcatge i rejectura. De fet, sense la col·laboració del sector seria impossible que aquesta activitat tingués èxit.
Està clar.
Per altra banda, tenim un altre tipus de marques molt més sofisticades, que són marques, sondes multiparamètriques. Se tracta d'unes marques més grosses, que de moment disposàvem de dues marques. Els hem aprofitat per marcar rostro raja alba o clavells. I aquestes marques el que fan és recollir tot el temps i gravar la informació de la profunditat, la temperatura i la lluminositat d'allà on se troba l'individu a cada moment. Aquestes marques estan programades per alliberar-se d'aquí 200 dies. Un d'aquests individus ja el van marcar per un juny, la qual ja fa estona que neda. L'altre individu fa de més mig mes que neda amb una marca d'aquest tipus. I també dues marques estan programades per alliberar-se, si no ho fan antes perquè l'individu se les lleva o això, que no és probable, s'alliberaran totes soles en 200 dies. Una vegada arriben a la superfície, transmetran totes les dades recollides i, a més, mos transmetran la localització de la marca en la qual la podríem anar a recuperar a pintura.
Ah, molt bé. Bé, i com s'ha fet el procés de marcatge?
Aquest procés de marcatge hem tingut molta ajuda, com he dit, de Sol de Cocos,
sí.
I les marques multiparamètriques els ha aportat BBF. Aquestes marques són bastant cares i és un objectiu que, en principi, no estava programat dins un projecte i gràcies a la col·laboració d'aquestes ONGs s'ha pogut tenir aquestes marxes i tenir aquests resultats. El procés de marcatge és molt senzill. Existeixen uns dispositius on tu col·loques la marxa i et simplement ve a ser semblant, no sé si els espectadors els hi pot sonar més, en un mateix mecanisme que sempre per marcar, per exemple, bestiar, una ovella o
una
vaca, una oret, que duen aquestes marques que els identifiquen, i amb una pistola igual, doncs és molt senzill, és un procés molt senzill.
Bé, i quines dades preliminars heu obtingut durant la campanya?
Bueno, de moment de la campanya no han tingut resultats, perquè això implicaria que allà això ha hagut de recapturar alguns dels individus marxats, que tampoc no ens interessava. El que sí, en aquesta campanya el que vam recapturar és una ratllada que havíem marxat fa 2 anys. I la vam tornar a recapturar. Amb això, si les recaptures augmenten, de moment ja tenim, a part d'aquesta nostra, tenim 4 recaptures més que m'ho ha fet arribar el sector pesquer de marxes anteriors en aquesta tanda de marxatge. Si aquestes recaptures augmenten, són dades molt valuoses perquè ens permet veure el que han crescut els individus durant tot el temps que han estat en llibertat. Si tenim un número de recaptures suficients, això ens permetria elaborar models matemàtics per veure com creixen totes aquestes espècies. Ens permet també veure com se moven, tenint les posicions de recaptura i les posicions de les que s'han alliberat, i també ens permetria calcular el tamany d'aquestes poblacions a Balears. Tots aquests paràmetres són essencials per fer una bona gestió d'aquestes espècies.
Bé, heu fet campanyes a totes les illes de l'arxipèlag. Hi ha hagut alguna diferència, alguna illa on hagi costat més trobar animals?
La veritat és que no. Sí que s'ha notat que a Pitiuses l'abundància d'aquestes espècies encara ha estat més grossa que a Mallorca i Menorca. Però a les 4 illes se podria dir que les abundàncies de les mobranquis de marsals, que són aquestes espècies que estan més relacionades amb la fons,
sí,
és bastant elevada. I la diversitat és bastant elevada. També això indica un poc que aquí els ecosistemes se troben en unes condicions bastant bones en comparació a altres àrees de la Mediterrània.
Bé,
però si no fos així, aquestes espècies, que són vulnerables, no serien tan abundants ni tan diverses.
Bé, però el que passa a aigües d'altres indrets de la Mediterrània també ens afecta, si parlant sobretot d'espècies pelàgiques, clar.
Sí.
Clar. Vull dir que tinguem una certa abundància aquí. Bé, es tracta de medir un poc l'abundància a tota la Mediterrània, no?
Sí, aquí això és una cosa important, perquè així com en les espècies pelàgiques les poblacions se poden, diguéssim, nutrir d'individus que provenen d'altres bandes,
sí,
si hi és una davallada del seu tamany poblacional, pentura, pots pensar que la migració d'altres bandes podria recuperar les poblacions de Balears.
Yeah.
En canvi, en ratjades, els resultats preliminars que tenim pareixen indicar, no només d'experiment de marxatge i recaptura, també han començat a estudiar la seva connectivitat amb altres zones del Mediterrani, i els resultats preliminars que tenim pareixen indicar que aquestes poblacions, almenys de bastantes d'aquestes espècies, serien poblacions que estan bastant aïllades.
És
a dir, depenent de la bona gestió que se faci aquí a Balears, sí, per assegurar la seva continuïtat i una explotació sostenible.
Ja.
No poden confiar, vull dir que no poden confiar amb un aport d'individus des d'altres àrees.
Bé, ja per anar acabant, aquí al Nautilus Divetres Ràdio hem parlat de molts projectes per la conservació de taurons i ratjades, incloent-hi el Pla d'Acció del Govern Balear, i els convidats sempre els plantejo el mateix. Bé, tenint en compte que és un fet incontestable que la Mediterrània pateix un dèficit de les mobranquis en general, als seus ecosistemes, em refereixo un poc a nivell general, no?, la biomassa de les mobranquis, la mesura bàsica per solucionar-ho no hauria de ser, bé, reduir la pesca i deixar de pescar-los, protegir-los tots? Ja sé que és una pregunta complicada.
Sí. Protegir totalment aquestes espècies, evidentment, te lleves un problema d'haver-ho de gestionar.
Sí.
Però el que nosaltres estem veient és que aquestes espècies, per exemple, ara acaben de publicar un article científic, una revista,
sí,
internacional, on s'avalua on vàrem avaluar l'estat d'explotació de Raja Clavata, que és la ratjada més comercialitzada a Balears. Aquesta ratjada a Balears s'està explotant d'una manera sostenible, amb la qual, si s'està fent bé, entura aquesta ratjada se pot seguir explotant. No necessitem prohibir la seva captura per i a partir d'aquí intentar gestionar-les de la millor manera possible que garantigi la seva sostenibilitat.
Ja. També hem de dir que hi ha molts d'estudis, o un parell d'estudis, no sé quants són, que diuen que el que es comercialitza aquí a Balears de ratjades és una barreja de ratjades, que normalment no sabem quines espècies s'estan venent com a ratjada. Vull dir, són moltes coses que hi ha que tenir en compte quan parlant de sostenibilitat, que pot ser una paraula molt relativa, de les mobranquis, clar.
No és tot la mateixa espècie el que se comercialitza, però la gran part de el que se comercialitza com a ratjada, nosaltres això ho hem, ho hem estudiat a partir de les dades que se recullen a bordo de les embarcacions de bou, sobretot, i gran part de el que se comercialitza és una sola espècie.
Raja
Clavata. Evidentment, hi ha altres espècies que se poden comercialitzar. El que passa és que normalment el tamany dels individus d'aquestes altres espècies no és lo suficientment gros com perquè surti a compte comercialitzar-ho. I molts d'aquests individus se tornen a la mà. I pensam, per un dels experiments de supervivència que hem fet amb anterioritat i enguany hem tornat a repetir, que gran part d'aquests individus que se tornen a alliberar a la mà sobreviven.
Una gran
part. Això explicaria un poc perquè aquestes espècies, que en principi són més vulnerables que la resta de peixos, que peixos osteïctis, se puguin trobar en bon estat i amb una explotació sostenible, perquè si no, la seva estratègia de vida, no tenen una fecunditat tan grossa com aquests altres peixos, els fa més vulnerables, realment. Però, a canvi, pareix que tenen una supervivència molt elevada si són descartats.
Val, això és un altre tema important, també. Bé, ho deixarem aquí. Xisco Ordinas, investigador del Centre Balear de l'IEO, moltes gràcies tant per atendre el Nautilus com per treballar per la conservació dels taurons i les ratjades. Mil gràcies.
Gràcies a vosaltres.
El bosc té un llenguatge propi i si saps escoltar, t'ensenyarà moltes coses. La frase és del llibre Bambi, una vida al bosc, un clàssic infantil de l'austríac Felix Salten.
El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes. IB3 Ràdio és coneixement.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xeixut. Però nosaltres és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se feia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
En tornar de l'estiu, per preparar el nou curs, n'hi ha que han crescut i necessiten una talla més, o arreglar els doblecs. D'altres no han canviat gaire i poden seguir com abans. Sigui com sigui, tots tornen amb il·lusió.
Avui, doncs, estem aquesta segona hora.
Bon dia i benvinguts al dia 9.
Benvingudes, benvinguts, què tal?
I Betres Ràdio és un reflexe de la societat. Per això, alguns programes han crescut en dies d'emissió. D'altres han augmentat d'hores. Una bona part s'ha mantingut. D'altres, sense gaire canvi.
Bon bé, soleàs.
Hola a tots.
I tots amb il·lusió renovada per oferir-te els millors continguts.
Agrair-te que sintonitzis aquest punt del dial.
Coneix la nova programació de la ràdio pública. Escolta IB3 Ràdio per FM, a la web, a l'app i sempre que vulguis amb el servei a la carta. A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Amanda Tura. Dissabte a les 9 del vespre. Ara a parlar de lepidòpters, papalloles i arnes, o papallones nocturnes, i dels resultats d'un projecte de recerca del que ja us havíem avançat detalls fa un temps. Parlant del projecte Lepidop IB, o Lepidopip, no sé molt bé com li diuen, que entre altres coses ha permès augmentar la xifra de lepidòpters coneguts fins a 948 espècies, 63 espècies més que el catàleg anterior, que és de l'any passat. Anem a parlar amb el responsable del projecte, l'investigador principal del grup consolidat d'ecologia interdisciplinària i subdirector del Centre Multidisciplinar per la Biodiversitat Balear de la UIB, Samuel Pinya. Molt bona nit, una nit més, Samuel.
Bona nit, com anem?
Bé, s'han fet mostretjos, estacions a totes les illes i a l'hora d'identificar noves espècies d'arnes abans no citades, hi ha hagut diferències significatives entre illes, veritat?
Sí, la veritat és que aquestes diferències sobretot responen a una variació en la quantitat de feina que s'havia fet a cada una de les illes. No? Uh-huh. Així com, per exemple, en el cas de Mallorca, pràcticament s'ha incrementat, no ha arribat en el 10% d'increment de coneixement de noves espècies. En el cas de Menorca ha arribat, per mi, que ha passat un 18 o una cosa així per cent, però on hem trobat moltíssimes més espècies del que estava documentat fins ara ha estat Eivissa i Formentera, que, malgrat que les primeres cites de les papallones a Formentera daten de principis del segle XX, crec que era 1920 i poc, hi havia poques campanyes, diguem, específiques de coneixement de lepidòpters. Per exemple, en el cas d'Eivissa, pues, sí, hi havia hagut treballs previs, en l'any 2006, hi havia treballs d'investigadors que havien vengut coincidint en períodes estivals o períodes de vacances, no? que venien, feien quatre mostratges, recollien informació i se'n tornaven. Però no s'havia fet mai un estudi que abarqués una finestra temporal tan gran. Pensar que nosaltres estem mostrejant des del mes de març fins al mes de novembre, per tant, estem fent 9 mesos des 12, i clar, aquesta finestra temporal te permet trobar espècies que a lo millor en els mesos estivals no hi són presents, sobretot després d'hivern, durant la primavera, la tardor, que coincideix amb molt de pas migratori de segons quines espècies, que no estaven documentades directament a les illes.
Uh-huh. Bé, Formentera, la xifra d'espècies és de 144 ara, més del doble del catàleg anterior, i a Eivissa han passat de 157 a 273 registrades. Bé, són xifres significatives.
Sí, sí, i en el cas concret de Formentera, a més, a una única estació. Uh-huh. Nosaltres mostratgem a Camp Marroig, a la finca pública, i de cara en el nou projecte que ara han demanat per ampliar, hem incrementat una altra localitat a Formentera, volem mostratjar la zona de la Mola, bé, tota la penya aquella, i després, en el cas d'Eivissa, encara també volem duplicar el nombre d'estacions.
Ah, no?
Per tant, ens interessa molt Pitiusa precisament per això, perquè no s'ha estudiat massa i consideram que té una diversitat d'habitats prou interessants que probablement ens doni sorpreses. Vull dir, hi ha, per exemple, espècies que només se troben a Eivissa i Formentera.
Ja. Bé, totes aquestes citades per primera vegada són totes papalloles nocturnes o també n'hi ha de diurnes?
No, nosaltres fem feina, o sigui, malgrat que és catàleg, és global, de totes les lepidòpters, nosaltres només fem feina nocturnes.
Això em pareixia.
Perquè si no ja no dormiríem ni de vespre ni de dia.
Està clar. Bé, en tot cas, on feia falta més investigacions en ses nocturnes, clar.
Exacte. Mm-hmm.
Per què és important tenir actualitzat el catàleg de lepidòpters de Balears?
Clar, més que res, primer, és que vàrem fer l'any passat, l'any 24, que de fet vàrem venir a mostrar en Nautilus,
sí.
Una de les coses que pensàvem que és que quan vols començar a fer feina amb un grup, primer has de tenir una llista de les espècies que tenim, no? Vull dir, a partir d'aquí començam. El que vàrem fer l'any passat va ser un primer catàleg de caire més bibliogràfic, era recollida d'informació publicada. Enguany ja l'hem actualitzat en totes les dades que nosaltres hem recollit en aquests darrers 3 anys de mostratges del projecte Lepidopip, i a partir d'aquí el que ens permetrà, sobretot, a part de conèixer si realment estem a la corba de coneixement, a la part alta, és a dir, normalment quan comences a fer-hi feina en un grup, a cada mostreig que fas o cada campanya anual que fas, se van incorporant espècies noves.
Yeah.
Però el ritme d'incorporació teòricament ha d'anar disminuint. Arribarà un moment en què per moltes campanyes que facem ja no trobarem espècies noves. Per tant, això voldria dir que el coneixement de la diversitat global ja el tenim. Nosaltres encara no hem arribat en això. Vull dir, si en 3 anys hem aconseguit duplicar les espècies, per exemple, de forma entera, vol dir que encara ens queda molt per fer.
Yeah.
I una vegada tanquem ja tot això, i també de manera paral·lela, no vol dir no hem d'arribar ja a saber tot el que hi ha i després començar altres coses. No, ara, la següent fase que hem començat a moure és, per una banda, utilitzar les espècies i l'estructura de la comunitat de les espècies, és a dir, quines trobam a cada un dels hàbitats, utilitzar aquesta informació com a, diguem, informació de l'estat dels ecosistemes. O sigui, el que serien les espècies bioindicadores. No?
Uh-huh.
D'aquesta manera, nosaltres, perquè ho entengueu, una espècie de papallona, en una etapa, sobretot quan és oruga, s'alimenta de determinades plantes, només d'aquelles plantes. El fet de que tinguem una pujada a nivell demogràfic d'una espècie o d'altres espècies, depenent de quines espècies s'alimenta, ens està indicant que aquelles plantes estan predominant més respecte d'unes altres. No?
Uh-huh.
Per tant, hi ha, per exemple, espècies de plantes que potser nosaltres no ens fixem perquè potser són anuals, plantes petites, de segons quines pastures, que potser no li fem cas, però gràcies a que fem les papallones podrem tenir també informació sobre això. No?
Uh-huh.
Per altra banda, gràcies també a aquest tipus de seguiments i l'anàlisi de les comunitats, ens poden comparèixer espècies que no esperàvem. Espècies que no estaven documentades abans perquè no són pròpies d'aquests ambients, no? I això vol dir, sobretot, espècies invasores, espècies plaga, que de tant en quant mos van arribant.
Clar. Bé, parlant molt de papalloles com bioindicadors, suposo que no totes les papalloles nocturnes i diurnes poden tenir el mateix paper com bioindicadors dels seus ecosistemes.
No.
Podem ja identificar espècies que s'hauria de donar, no sé, un tractament diferenciat, fer un seguiment, pot ser, per analitzar aquests canvis?
Sí, ara estem amb això precisament, perquè per poder analitzar bé això hem de tenir una xarxa suficientment gran. No? Amb aquest projecte hem pogut mostratjar 11 estacions repartides per totes les illes i que cobreixen bona part dels hàbitats. Penseu que una espècie pot ser bona indicadora d'un hàbitat determinat, però no d'altres hàbitats.
Yeah.
Us posaré un exemple. Hi ha una espècie que li diuen Watsonella uncinula, val? Un nom raríssim, és com un insult per als humans, però aquesta espècie és pròpia de, bàsicament, boscos d'Eusina.
Uh-huh.
Llavors, aquesta espècie ens podria servir per aquest hàbitat, però no ens podria servir per un hàbitat, per exemple, d'un sistema dunar, perquè la seva planta de nutrició no té res a veure amb un sistema dunar. Llavors, ara estem en una fase de lo que hem fet ha estat, de totes les estacions i de tots els hàbitats, seleccionar aquelles espècies que, per abundància, perquè evidentment si és una espècie que potser només trobem 2 exemplars al llarg de l'any, poca informació ens donaran aquests 2 exemplars.
Uh-huh.
Però si tenim una espècie que és relativament comú, que té una certa quantitat, que pot veure oscil·lacions, no?, d'abundància, juntament amb que sigui una espècie fàcilment determinable, és a dir, que tu en camp puguis dir aquesta és espècie és aquesta i no una altra.
Yeah.
Perquè si llavors has de fer anàlisis, diguem, de laboratori tipus genital i tot això, ja has de carregar-te l'animal i, evidentment, això no...
Que siga fàcil
no
d'identificar.
Exacte, ha de ser de fàcil determinació, no? I, per altra banda, una de les coses que també ens interessa és, sobretot, que tingui aquest lligam en l'hàbitat.
Uh-huh.
Vull dir que realment tinguem clar que aquest... I el que hem fet ha estat, de cada estació, en funció dels hàbitats que tenim, s'han seleccionat una sèrie d'espècies que ens serviran per monitoritzar aquell hàbitat. I això varia en funció de l'estació. Tenim estacions que pràcticament són 25 o 26 espècies, d'altres hem incrementat aquesta xifra i d'altres un poc menys. Vull dir, per tant, estem xerrant una mitja més a banco de dues dotzenes d'espècies per estació que ens donaran informació de com està aquell hàbitat.
Vaja, molt bé. Bé, finalment hem de citar l'extraordinària base de dades del projecte Biodival, on teniu ja més de 75.000 observacions de lepidòpters. Bé, de dir que jo m'estic acostumant a emprar aquesta ferramenta, encara que ara mateix bé, estic penjant coses marines. Ja després veurem en Cibern. En tot cas, hem d'animar a la gent a utilitzar-la, no?
Sí, aquesta base de dades, a més, penseu que aquí hem incorporat seguiments d'altres companys que ens han facilitat també de treballs anteriors,
sí.
I ara mateix hem arribat, crec que ja han superat els 76.000 registres de lepidòpters, i la veritat és que ara estem en condició de poder fer tot això que havíem xerrat dels seguiments de les comunitats,
sí.
Fer un seguiment específic de determinades espècies i, sobretot, de cara a la col·laboració amb Biodival, el que ens aporta sobretot és informació a nivell de distribució, no? Perquè, clar, la gent sol pujar pues, una observació d'una espècie que li ha entrat a casa seva o que ha vist quan ha anat a donar una volta,
clar.
I això sobretot són observacions aïllades. El que nosaltres fem feina, per una banda, evidentment, en tema de distribució, però per altra banda, el que ens interessa fer-hi també molta més feina és com estan estructurades les comunitats.
Clar, molt bé. Bé, crec que la millor manera, pels oients, és cercar biodival.cat i donar-li una bona ullada. Uh-huh. I do, bé, ho deixem aquí, amb aquesta recomanació. Samuel Pinya, investigador de la UIP, en tornarem a parlar de papalloles i arnes, segur. Molt bona nit i, com sempre...
Seguríssim.
Com sempre,
moltes gràcies.
Mil gràcies.
Vinga, bona nit.
Adéu, bona nit.
Adéu.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
You made me cry when you said goodbye. Is that a shame?
Estem escoltant en Fats Domino i hem triat aquesta cançó per recordar que s'han complert 20 anys de l'huracà Katrina i el trencament dels dics de Nova Orleans. En Fats Domino vivia a Nova Orleans, a la zona inundada, i de fet el varen donar per mort, però no ho estava, l'havien rescatat.
I avui nosaltres us volem recomanar un documental que m'ho recorda el desastre del Katrina, un cicló que va arribar a ocupar pràcticament tot el golf de Mèxic i l'energia del qual havia estat alimentada per uns oceans cada vegada més càlids i més càlids del normal. El Katrina va acabar enderrocant trams dels dics de Nova Orleans, provocant que el 80% de la ciutat construïda de baix al nivell del mar quedés submergida.
És a dir, podem i hem d'aprendre moltes coses del Katrina, però principalment dos, que l'escalfament de la mar provoca tempestes més intenses i que construint zones inundables pot tenir conseqüències per molts dics que aixequem.
En tot cas, el documental que us recomanem, Katrina contra el viento y marea, podeu veure a Netflix, es centra principalment en les víctimes, perquè el Katrina va ser una catàstrofe a molts nivells, perquè també va fallar la política i va haver un component de racisme que tampoc volem deixar passar.
Somos una sociedad que exige soluciones instantáneas.
No hay ningún plan para cuando el 80% de una ciudad como esta está bajo el agua.
20 años después, sigue siendo muy real.
20 años de castigo y nada de esto fue merecido. Vidas truncadas y en las aguas pútridas abandonadas. 20 años de castigo y ese nudo en el estómago sigue conmigo.
I ja sabeu, Katrina contra viento y marea, un documental de Netflix per als 20 anys del desastre de Nova Orleans, per no oblidar-ho.
Oh, well, goodbye, although I
cry, ain't that a shame? Aren't you feel angry? Ain't that a shame? You're the one to blame.
Necessitem una nova teoria econòmica que s'adapti als límits biofísics del planeta. Del llibre El futuro de Europa, del físic i divulgador climàtic Antonio Turiel.
Oceanografia, canvi climàtic, conservació dels nostres espais naturals... Els dissabtes, al Nautilus, el programa de Medi Ambient i Ciència d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és... investigació.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Filipe. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja... està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida, dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El Nautilus. Des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
Començam així el Periscopi, i avui, Dani, us portes una dada interessant, i és que la desforestació, interessant i preocupant, i és que la desforestació dels boscos és la responsable del 75% de la pèrdua de pluges a l'Amazònia.
Sí, és la tala massiva de disparar les alteracions climàtiques en aquesta regió i contribueix també a l'escalfament global. En els darrers anys, l'Amazònia està experimentant sequeres extremes i episodis de calor com no s'havien vist mai. Ara, els científics han establert un clar nexe d'unió entre aquests dos fenòmens i la tala també massiva d'arbres que pateix aquesta selva. Un estudi basat en dades que s'han obtingut a través de satèl·lits a gran escala ha detectat que la desforestació és responsable de gairebé el 75% de l'actual reducció de les pluges durant l'estació seca en la selva amazònica respecte a l'any 1985. Això, segons un article que s'ha publicat a la revista Nature Communications.
75% és una barbaritat. Mm. Hem de recordar que la selva amazònica, considerada el bosc tropical més gran de la Terra, exerceix un paper fonamental per al manteniment de l'estabilitat climàtica, tant regional com global. Aquesta recerca il·lustra com la destrucció d'aquest ecosistema, juntament amb l'augment de les emissions globals, ha provocat una transformació radical de l'Amazònia.
Així és, per treure conclusions, els investigadors van recórrer a dades, com deien, obtingudes via satèl·lit, que abasten aproximadament 2,6 milions milions de quilòmetres quadrats de la selva amazònica. Han abastat un període de 35 anys, entre l'any 85 i el 2020, i han pogut quantificar els efectes de la desforestació i del canvi climàtic global en el clima d'aquesta regió. En particular, l'anàlisi revela que la desforestació està associada a una davallada de 15,8 mil·límetres en les precipitacions a l'estació seca. Això és aproximadament un 74% menys que la que es registrava l'any 85. Així mateix, la destrucció dels boscos tropicals amazònics és responsable del 16,5% de l'increment de 2 graus de mitjana registrat a la regió, o sigui, dels 2 graus que ha pujat la temperatura, el 16,5% és a causa d'aquesta desforestació. La resta, el 83,5%, s'atribueix al canvi climàtic global.
És a dir, bé, el que podríem destacar és que realment això no és ninguna sorpresa, però ja està bé que m'ho posin dades. A més, els autors han extrapolat els resultats, molt important, i suposant que es mantinguin les tasses actuals de desforestació, han fet una predicció de l'estat del clima amazònic per al 2035, no?
Sí, d'acord amb els càlculs que han pogut fer, la regió amazònica podria experimentar una pujada mitjana de la temperatura de 2,64 graus i una reducció de les precipitacions de 28,3 mil·límetres a l'estació seca. Estàvem parlant, com parlàvem abans, doncs ara seria a l'estació seca, en comparació amb les dades que es van obtenir l'any 1985. Ara és de 15 mil·límetres el que ha variat i en 10 anys pràcticament es doblaria aquesta quantitat fins als 28 mil·límetres.
I a més els investigadors, bé, ens llancen una crida a l'acció, no?
Sí, destacant que aquests resultats enfatitzen la importància de la deforestació com un factor que contribueix als canvis de l'ecosistema amazònic, en aquest cas, juntament amb el canvi climàtic global. I en conseqüència ressalten que comprendre aquesta relació és essencial, la relació del que és la desforestació amb el canvi de règim de pluges i, a més a més, amb l'increment de la temperatura per desenvolupar estratègies que siguin eficaces en mitigar i adaptar, que permetin preservar aquest ecosistema vital. Estem parlant ni més ni menys del gran pulmó verd del planeta. Aquest estudi, a més, mostra també que el clima de l'Amazonia no respon de manera lineal a la deforestació, no és d'una manera proporcional, escalonada, sinó que les alteracions més pronunciades es produeixen aviat, a l'inici del procés de destrucció de la selva. Diguem que entre el 10% i el 40% de la pèrdua de cobertura forestal marquen els majors canvis en el que és la pluviometria i els registres de climàtics, que la diferència de registres climàtics.
Bé, tot això és molt preocupant, deixam avui però ja l'Amazònia i encara tenim temps perquè mos volies, bé, tenies un apunt ornitològic, no?
L'apunt ornitològic, si puc sempre el puc encabir, ja saps que...
Molt bé, tindrem en compte.
I és que aquesta setmana s'ha confirmat el naixement de dos polls d'àguila peixatera al Parc Natural de Sa Dragonera, després de 70 anys. Feia 70 anys que no es produïa aquest fet. La Conselleria d'Agricultura, de Pesca i Medi Natural ha informat que aquesta primavera, coincidint amb el període de reproducció de l'àguila peixatera, ha tingut lloc al Parc Natural de Sa Dragonera un naixement de dos polls d'aquesta espècie protegida i amenaçada. Això, com dèiem, després de 70 anys sense tenir constància de la presència de nius d'àguila peixatera en aquest espai natural protegit. Hem de dir que durant el 2024 ja es va confirmar l'ocupació d'aquest niu, llavors es va intentar la reproducció, però no va tenir èxit, i en canvi enguany s'ha pogut constatar que novament hi havia una ocupació del territori, hi havia una aposta, i aquesta vegada sí, dos polls d'aquesta rapinyaire que, bueno, tan apreciada.
I que a més no hi ha referències bibliogràfiques de que... Bé, que hagués niat a Sa Dragonera des dels anys 50, no?
Sí, sí, és una fita, és una notícia doncs, molt bona pel que és la conservació d'una espècie que en general viu un moment delicat, està en risc prou important.
Però és
no?
cert que aquí hem parlat alguna vegada, hem parlat amb esparts d'àguila peixatera i mos diuen que comencen a veure... Bé, que el camí comença a ser... positiu, que es comencen a veure senyals de nidificació que abans no eren a llocs de... a totes les illes, a més. A Menorca, que allà han passat, crec que va ser bastant especial. Bé, en tot cas, alguna dada més sobre aquesta fita històrica?
Bé, hem de dir que simplement també hem de remarcar que ara que diem que la podem veure doncs, a totes les illes, de fet aquí a Eivissa també en tenim algun exemplar, alguna parella, no? Hem de dir que hem d'anar molt en compte, no? Són molt sensibles sí. a qualsevol presència humana, a les remors, sobretot si tenen soroll d'embarcacions, de persones, el que sigui, doncs els pot afectar greument en aquest sentit, no? De que s'espantin i pensin que estan en un indret que no és bo perquè puguin tenir por i si no facin,
sí,
no facin una niada.
Sí, perquè nien i edifiquen els penya-segats. Llavors, clar, la remoda, les embarcacions baix, bé, sol ser un problema. Alguna cosa més que encara vulguis dir-nos de la peixatera?
Sobre la peixatera podem dir que les dades que hi ha de l'any passat, del 2024, a Mallorca es van comptabilitzar 12 parelles, sí. Es van quantificar també un èxit reproductor de 9 polls, 6 es van reproduir, van donar 9 polls, i també, bueno, el conjunt de les Balears, la població de parelles territorials ha estat de 21, això parlem del 2024, sí. Varen fer 18 postes i van tenir un total de 24 polls.
Que són bastants, tenint en compte que duien molts d'anys que la peixatera estava desapareguent. Això és molt bona notícia. Bé, idò, acabam amb això. I bé, tenim un apunt final abans d'anar-me'n. Es compleixen 10 anys de la primera detecció de les ones gravitacionals, una fita científica la que va tenir un important paper l'equip Gravity de la UIP, en Alicia Sintes al capdavant. El 14 de setembre de 2015, dos detectors LIGO als Estats Units varen registrar per primera vegada el senyal inequívoc d'ones gravitacionals provocades per la col·lisió de dos forats negres. Bé, la Universitat de les Illes Balears, per commemorar aquest moment històric de l'astronomia, ha organitzat per la setmana que ve una reunió científica internacional i el dimecres, apuntau, hi ha una sessió de divulgació sobre el tema Caixa Fòrum a les 6:30, a les 18:30, amb un documental, una taula redona i, bé, vos podeu inscriure per anar-hi a la pàgina de la UIP. I amb això sí que acabam avui. Gràcies, Dani. Bona nit.
Bona nit.
Avui me n'anam amb una cançó preciosa inspirada per les papalloles. Me n'anam amb les meravelloses veus de Zac Brown i Dolly Parton cantant Butterfly. Disfrutar taula. Naltros, en Pablo Morganti, la sala de màquines, i en Dani Manau, en jo, al pont de comandament. Tornem el pròxim dissabte. Molt bona nit i portaus bé i cuidau el planeta.
Innocence doesn't last for long, but whatever don't kill you makes you strong. Night is always darkest right before the dawn. So you can let down your armor guard. Gotta make room for who you are. The calloused hands that it held onto your heart. Gotta be pulled apart. Like reflections on white powder snow. Your light was always bound to be shown. There's a beauty in your eyes, it's a wonder to behold. Butterfly, you will see, you're so much stronger than you think you are. You just have to believe you can fly. Mend your ways, any moment. On your family tree, you know you're better than what they couldn't be. You don't have to practice anything that they preach. Those that don't matter are for mine, and those that mine don't matter. Don't you pass them by.
Don't you pass them by.
Oh, you're learning time.
You're learning time.
Like reflections on